tenim amb nosaltres una espècie en extinció, que és el José Luis Ordóñez. José Luis, bon dia.
Bon dia.
Per què ets una espècie en extinció?
No, és que sigui una espècie en extinció, espero que sigui una espècie en recuperació, que és... perquè no tinc mòbil.
No tens mòbil? I per què?
Perquè no m'agrada. No em senta gaire bé. O sigui, no, em sembla un trasto que és útil, però no per les meves necessitats.
O sigui, veus que és una eina que té molts avantatges, sí, però sí, que genera molts més problemes.
I cada vegada té més avantatges. De fet, és una cosa que fa moltes coses i a més pots trucar per telèfon.
Clar, però vivim en una societat en què el que potenciem des dels anuncis, els mitjans de comunicació, és que hem d'estar enganxats al Twitter, hem d'estar tot el dia al mòbil, hem d'estar localitzables...
Sí, jo ni tinc Twitter, ni Facebook, ni...
Però no et condiciona aquest missatge que fem generalitzat?
Segurament sí, em rebota. O sigui, em fa adonar-me que jo, tanta immediatesa i estar sempre localitzable, no em senta bé. No.
Mm-hmm. El José Luis Ordóñez és tècnic de comunicació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i avui ens acompanya per parlar de l'addicció als mòbils. No puedo vivir sin ti. I a banda del José Luis Ordóñez, ens acompanyen en Víctor Martín, que és cofundador de l'empresa Desconnexions i un dels impulsors del Dia Sense Mòbil, que se celebrarà el proper 15 d'abril. Víctor, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, un dia plujós, però molt bé.
I la Gemma García, que és psicòloga, responsable del programa de tractament d'addiccions del Centre Espot de la Diputació de Barcelona. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, Víctor, Dia Sense Mòbil. Això és possible?
Esperem que sí. Esperem que sí.
D'on surt aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa surt d'un dia pensar en com aportar una miqueta més un gra de sorra en una societat una mica hiperconnectada i com poder-ho fer. I al final vam decidir, bueno, pensem, no busquem si hi ha un dia sense mòbil. La sorpresa va ser que no hi havia un dia sense mòbil pròpiament dit i ho vam començar a arrencar. I un grup de gent intentant anar picant pedra per arribar a aconseguir aquest dia 15.
Uh-huh. Per què creieu per això que és necessari un dia sense mòbil?
Bé, per fer una mica de conscienciació, no? I potser és l'excusa per dir, mirem una miqueta endarrere, tornem-nos a mirar els ulls, intentem-nos comunicar com abans i per fer un passet endarrere i agafar una mica de perspectiva, potser, no?
I el que demaneu a la gent és que...
Doncs que aquella jornada, qui pugui, a priori, que no crec que sigui tan complicat, deixi el telèfon completament fins al vespre. Al vespre ja s'estarà una hora o dues repassant tot el que hagi arribat, però intentar aquella jornada fer coses en família, fer coses en parella, fer coses sol, per què no? I intentar, doncs, apartar-lo completament, si pogués ser.
Si tornar a gaudir una mica de la vida.
Sí.
El real.
Clar, és un diumenge, això.
Exacte.
Això no es podria fer.
És un diumenge. Que s'omplin els restaurants, els bars...
Que escoltin la ràdio.
Escoltin la ràdio.
Que es parli.
Hi ha manifestació aquell dia, per cert.
Sí.
Per tant, els mòbils ja no funcionaran gaire, no? Pels que vagin a la manifestació, els que no...
Per què no? Que diuen que hauria de ser, haurien d'intentar que fos silenciosa, no? Doncs, pues, perfecte, encara amb més motiu.
Mira, veus si pots sumar les dues idees, no?
Sí, sí.
Deixem de fer per això moltes coses per culpa del mòbil?
Bueno, crec que bastantes. La primera és focalitzar, la segona és mirar-nos als ulls, el que deia abans. Crec que bastantes. La hiperconnexió aquesta, la hipervelocitat que parlàvem abans d'entrar... ens estem deixant perdre bastantes coses. Les petites, que crec que són bastant importants, i ens les estem deixant perdre.
Què us sembla a vosaltres, Gemma, José Luis, aquesta iniciativa?
Em sembla molt interessant, no? És una manera també d'experimentar, no? De dir una mica com ens posicionem sense un instrument que dona la sensació que s'està convertint, no?, en l'única manera de comunicar-nos, no? Mm. Llavors pensem que és molt important. Abans ho parlàvem, no? O sigui, la idea de ser capaços, doncs, de mirar-nos als ulls, de connectar, no?, de no
passa, de vegades hi ha gent que no sap aguantar la mirada.
I tant.
Però és incòmode, a vegades, no? Hi ha gent que et mira, com, doncs, per què està incòmode? Perquè no sap estar concentrat mirant una persona.
Bueno, jo crec que estem perdent, tota aquesta part, a vegades, del llenguatge tan oral com el llenguatge gestual, no?
Sí.
No som capaços d'observar com està l'altra persona, perquè, bueno, això ens passa molt, no? A través d'un WhatsApp o d'un... Tu no saps ben bé com està reaccionant aquella persona quan tu li estàs comunicant alguna cosa, no?
Sí, a vegades es confonen coses, no? Perquè t'imagines amb un to i acaba sent un altre i es perd.
I l'ús de les emoticones, no? Que...
Això ho salva una mica.
Ho salva una mica.
Poses cares d'aquestes i sembla que estigui simpàtic tot el que fas, no?
Però tindríem que fer molts més. S'hauria
de calcular quanta gent... quant temps s'està mirant el mòbil de mitjana. Això ho teniu calculat, algú?
Hi ha moltíssimes estadístiques. Pensa que es parla de que els adults pot arribar a desbloquejar 180-200 vegades un telèfon al dia. Vull dir, no, no...
Hi ha aplicacions que t'ho diuen, no? Que et diuen quanta estona desbloqueja el telèfon.
Això que deia Ricard de les mirades, que costa realment mirar-se als ulls, crec que perquè també ho hem deixat de practicar. Vull dir que potser hauríem de tornar-ho a practicar, perquè, clar, vull dir, sents la veu en off mentre estàs mirant la pantalla, et van xerrant... No, no, vull dir, clar, és la veu en off que anem escoltant durant cada dia, no?
Gemma, hi ha molta gent que no pot viure sense un telèfon mòbil?
Sí, jo penso que sí, que hi ha molta gent. A més,
hi ha un percentatge?
Mira, per exemple, jo te parlo d'adolescents, no? Sí. Som els que nosaltres més treballem, i l'últim estudi que ja ha fet, justament amb ensenyament secundari, i que ens dona dades de la percepció que tenen ells mateixos, no del que nosaltres pensem, sinó del que ells ens diuen, el percentatge de persona, o sigui, d'adolescents que consideren que estan fent un ús compulsiu és del 21%. Això implica un augment d'un 4,6% de la darrera enquesta.
I de la darrera, quan, des de quan és?
De fa 2 anys. Són enquestes que es passen cada 2 anys.
O sigui, això va creixent...
Va creixent moltíssim.
Moltíssim.
Llavors, a l'adolescent jo crec que sí que és conscient que té realment un problema. Sí que és cert que sent que no pot deixar. Però és conscient.
Però quan parlem de l'addicció al telèfon mòbil, es podria comparar de la mateixa manera que una addicció, per exemple, a la cocaïna?
A veure, es pot comparar amb el sentit de que es posen en marxa els mateixos circuits cerebrals que s'activen en qualsevol addicció.
Però les conseqüències són diferents.
Són diferents, evidentment. De totes maneres, jo crec que és molt important diferenciar el que és un ús problemàtic, no?, de lo que és una addicció, perquè moltes vegades parlem... costa entendre a vegades que hi ha una addicció justament perquè moltes vegades estem amb un ús problemàtic, eh? Però ja quan parlem d'una addicció és que s'estan donant una sèrie d'ítems, de símptomes que ja ens poden dir que d'alguna manera aquella persona està fent un patró desadaptatiu d'aquesta conducta que implicarà que necessita cada vegada fer més aquesta conducta, que si la deixa de fer comença a tindre símptomes semblants a el que pot ser, no?, un símptoma d'abstinència en qualsevol altres addiccions, com pot ser l'angoixa, no?, la irritabilitat davant de que no puc fer ús d'aquest instrument i que necessita cada vegada fer-ne més ús, i si ho deixa de fer se sent molt malament, no? I que és conscient de que té un problema però no pot deixar de fer. Quan realment ja estem en aquest moment i veiem que està afectant a les àrees de la vida d'aquesta persona, estem parlant de que hi ha una addicció.
Però costa trobar, eh? Crec que, suposo que és la teva dificultat, no? Trobar el punt de dir això és addicció, això podria ser, o té risc d'addicció.
Clar. Jo penso que el punt clau està en quan aquesta conducta persisteix més d'un any, o sigui, no és una conducta puntual, o sigui, moltes vegades passa, una persona comença a tindre, jo què sé, l'smartphone, no?, l'adolescent, i llavors s'enganxa moltíssim, no?, o amb una aplicació, però després ho deixa de fer, no? Però quan una persona ja està, diguéssim, un any, per exemple, mantenint aquest tipus de conducta i com més àrees de la seva vida està afectant, quan me refereixo a les àrees, me refereixo, pues, jo que sé, a nivell escolar...
L'aïllament, no?
L'aïllament social, les dificultats amb les relacions de les famílies, deixa de fer activitats esportives, per exemple, que feia abans, pues això ja sí que ens implica que aquí hi ha una addicció.
I aleshores, quan arribem a una addicció, és perquè hi ha un problema previ, normalment?
Bueno, a veure, totes les addiccions tenen unes components, diguéssim, multiproblemàtics, no? O sigui, no només hi ha un problema que ens determina, no? Hi ha moltes vegades temes més de vulnerabilitat genètica, hi ha persones que tenen un component més addictiu que altres, i després també hi ha molts problemes, moltes vegades, sobretot doncs, d'aïllament, de dificultats amb les relacions socials, de baixa autoestima...
Però
no?
Al final passa pel reconeixement, no? Quan estàs a Instagram, als likes, o amb xarxes socials...
Sí, aquest desig de rebre missatges, no?, sempre constantment...
D'agradar, no?
D'agradar...
Això és molt important.
De ser atractiu.
Sobretot a l'ús que li donen, eh? Moltes vegades és important veure quin ús li dona l'adolescent a aquest instrument, eh? Mm. Perquè si és un adolescent que està sempre tancat a casa, no? Moltes vegades ens trobem amb adolescents tancats a casa, que han deixat els estudis, que no es relacionen amb els altres, que els únic àmbit de relació és tot el tema digital, no? Doncs aquí realment tenim un problema.
I el tractament que es fa d'una addicció com aquesta, quin és?
Bueno, el tractament és el mateix, més o menys, que es pot fer en qualsevol tipus d'addicció, El que passa que sí que hi ha la diferència, el que tu comentaves abans, que, per exemple, quan treballem amb les addiccions a substàncies, el nostre objectiu és que deixi de consumir aquella substància, i quan treballem amb pantalles, l'objectiu no és que deixi d'utilitzar les pantalles, perquè considerem que, evidentment, són importants dintre de la societat i, no?, i el món es mou, no?, a través d'aquest tipus de comunicació. El que volem és que, d'alguna manera, ho faci un ús responsable i que aquests mitjans serveixin per fer un bon desenvolupament.
Quant de temps pot estar una persona en aquest procés de desintoxicació?
A veure, podem parlar que podem estar ben bé un any, perquè vull dir, primer, inicialment, tenim que començar a treballar tot el que és la consciència de la problemàtica. Com qualsevol addicció, la persona sempre te diu igual. jo no tinc ningun problema i jo puc deixar-ho de fer quan jo vulgui, no? Llavors comencem a treballar tota aquesta part, veure també què hi ha darrere, no? Moltes vegades sí que és veritat que quan trobem addiccions greus, moltes vegades hi ha una problemàtica també de trastorn mental darrere, el que dèiem abans.
La Xènia Santigós ha anat fins a l'espai Desconnecta, és companya del suplement, i ha parlat amb el psicòleg Marc Massip i alguns dels adolescents que estan fent teràpia per superar aquesta addicció al telèfon mòbil i a les xarxes socials.
Marc Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'm primer tot una mica què és això de Desconnecta.
Bé, Desconnecta és un institut psicològic on tractem principalment addicció o abús a noves tecnologies, especialment telèfon mòbil, xarxes socials i videojocs.
Entenc que el perfil de persona que ve aquí deu ser majoritàriament jove.
Bé, el 85% dels nostres pacients aproximadament són adolescents. Òbviament, el món de les drogues, el món dels problemes acadèmics, o en aquest cas les noves tecnologies, doncs estan molt més presents en els joves que no pas en els adults, no? Almenys la problemàtica. Ens impliquem amb les escoles i aquí a la teràpia individual Desconnecta el que fem és teràpia individual. Quan es tracta de nanos, habitualment hi ha molta implicació familiar per donar pautes als pares, una mica normes, i teràpia grupal, que és els divendres i els dimarts, els nanos es troben, comparteixen les seves experiències, no només dels telèfons mòbils o de les xarxes socials, sinó també dels videojocs, o de les drogues, o de l'escola, o dels pares, o del que estigui de moda en aquell moment, i fem diferents activitats de grup que home, els hi serveixen moltíssim.
Tu fa molt poquet, em sembla, que vas venir aquí a Desconnecta. Quant temps fa ara mateix?
Un mes, més o menys.
Què van veure els teus pares o què passava que van decidir que havies de venir aquí a fer teràpia?
Que gràcies al mòbil no estudiava, no feia cas ni res perquè només estava amb el mòbil i no feia una altra cosa que estar amb el mòbil.
Quina teràpia has seguit?
Van ficar unes normes que no podia estar molt temps amb el mòbil, no les vaig complir, llavors me'l van treure i vaig estar una setmana sense mòbil i com no em vaig portar bé aquella setmana, doncs encara no me l'han donat. Però he aconseguit a viure sense mòbil i aprendre això.
Què et diu en Marc?
Com anava mirant el mòbil i com no tenia el meu mòbil i em portava malament amb els meus pares, doncs vaig vindre aquí i el Marc em va dir que si continuava així em ficava dins d'un centre perquè això no podia continuar.
El teu cas no és ben bé una addicció al mòbil en concret, sinó que és un problema amb les xarxes socials. Què va passar?
Vaig fer una compte d'Instagram, que era una cosa que se'n diu fanpage, que és a dir, que fas una compte en suport a un famós. Aquí el problema que va passar és que, com que hi ha molta gent que fa aquest tipus de comptes a Instagram, tu tens la possibilitat d'entrar en contacte amb ells, perds el control sobre la situació, perquè com que comparteixes el teu número de WhatsApp amb algú, aquest algú pot arribar a passar el teu número de telèfon sense que tu sàpigues. Vam arribar a un punt en què massa gent que jo no coneixia tenia el meu número de telèfon.
I ara, després d'un any, quina valoració en fas? Has millorat? Notes que ha canviat alguna cosa?
Sí, he millorat bàsicament perquè quan estàs immers en aquest món realment no et dones compte dels perills en què t'estàs posant d'una manera molt inconscient. Gràcies a aquesta teràpia em vaig trobar més a mi mateix, bàsicament, perquè vaig dir, vale, he perdut un temps necessari quan tinc un munt de gent al meu voltant que és molt interessant a conèixer.
Quant temps fa que vens aquí a Desconnecta?
Fa 2 anys i mig, posa-li 3. Jo al principi em vaig negar perquè sóc antipsicòleg, antimetge, saps? Però al final ho vaig acceptar perquè vaig dir, si tenen raó que tinc un problema, doncs vaig vindre.
I en tot aquest temps de teràpia, què ha canviat, què ha millorat?
Doncs ha millorat la meva addicció al mòbil, sobretot el comportament a casa. Clar, jo abans no sortia apenas de casa, em relacionava molt amb el mòbil i tot. I bueno, el Marc em va posar unes pautes, em va treure el mòbil i ara ja és que no estic gens a casa. I apenas faig servir el mòbil.
En aquests anys que fa que estàs a teràpia, diries que és un procés que t'ha costat gaire? Ara que ho pots veure amb una mica de perspectiva, que ja fa temps que vens aquí.
Sí, al principi em va costar molt. O sigui, em negava totalment a fer les coses del que em deia ell. Però ara ja, o sigui, a mesura que passava el temps, ja hi havia més confiança i ha anat tot més fàcil.
Què li recomanaries a algú que et pugui estar escoltant ara i que pensi, ostres, que potser tinc una addicció al mòbil?
Pues que faci una prova d'estar una setmana sense mòbil, o un dia, a veure si pot. I llavors sabrà si té addicció o no. Si no, pues, amb ajuda dels teus amics o familiars o amb ajuda del Marc, pues, et poden ajudar.
El suplement.
Som al suplement de Catalunya Ràdio. Estem conversant amb José Luis Ordóñez, que és tècnic de comunicació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, amb Víctor Martín, que és cofundador de l'empresa Desconnexions i un dels impulsors del Dia Mundial Sense Mòbil, que se celebrarà el proper 15 d'abril, i la Gemma García, que és psicòloga responsable del programa de tractament d'addiccions del Centre Espot de la Diputació de Barcelona. José Luis, tu ets un estrany per la societat? És a dir, et castiga això de no tenir telèfon mòbil?
Sí. Clarament em castiga. Un exemple molt fàcil d'entendre. L'altre dia havia de comprar un bitllet a la feina per anar a Lleida i vaig a la web de Renfe i em diu, poso totes les dades, la de la targeta, i em diu, el seu telèfon no coincideix amb un mòbil. Dic, és que no tinc mòbil. Vaig a trucar per telèfon i a fer la reserva per telèfon. Truco per telèfon i em atén una persona i em diu, és que vostè, si no té mòbil, no pot comprar el bitllet ni per telèfon. Però si t'estic dient jo les dades. Diu, no tenia el mòbil d'algun amic, algun company de feina, algú. Diu, però si és que si m'envies un missatge allà, m'és igual que me l'enviïs al correu electrònic, envia-me'l aquí i jo puc comprar el bitllet.
Clar.
No hi ha cap manera. Em va dir, l'única opció és anar a l'estació de Sants a comprar-lo en persona. I al final, bueno, li vaig demanar a la secretària del centre que el comprés allà a través de l'agència.
Clar, i per exemple, per quedar amb els amics, no? Que hi ha grups de WhatsApp, hi ha aquestes maneres...
Bueno, clar.
Segurament moltes relacions les has anat perdent, no sé si perdre del tot, però vull dir que s'han anat desgastant per això, no? No t'enteres de moltes coses.
No m'entero de moltes coses, però perdent les relacions tampoc.
Saben que et troben a casa a les 8 del vespre, no?
Bueno,
el fix.
O estic a la feina, o estic a casa, o no estic. És tan fàcil com això. No, hi ha moments en què no em poden trobar i no passa res. Però sí que és veritat, per exemple, que els canvis... Jo jugava a futbol fins ara en un equip...
Clar, dius, s'anul·la el partit perquè plou massa.
Jo he anat alguna vegada...
Tu vas allà...
Ara ja fa temps que no em passa, però he anat alguna vegada a algun partit en el que m'he presentat jo sol i no hi havia ningú perquè s'havien avisat entre ells que s'havia anul·lat el partit. Pues ja, això, jo no puc esperar que la resta del món canviï la seva manera de comportar-se perquè jo vull comportar-me d'una altra manera. Per tant, això ho assumeixo. Per aquell dia et mulles i tornes.
I estàs sopant i veus que de cop i volta tothom agafa el telèfon i comença a mirar què està passant? No.
Això no em passa gaire, entre altres coses, perquè vist la meva parella, que també és molt conscient de no tenir mòbil perquè jo no en tinc, i té uns hàbits bastant saludables en aquest sentit.
Sí, els mòbils no han matat les teves sobretaules.
No gens. No gens, no. No gens, perquè tampoc no visc... Però sí que he vist en restaurants, per exemple, que ho parlàvem abans, gent que cap de la família s'està mirant entre ells, estan fent coses diferents amb els mòbils i no hi ha una actitud de compartir aquell espai en aquell moment.
Si us sembla, ens queden 4 minuts. Anem a dir alguns consells per fer un ús més saludable del telèfon mòbil. El primer seria tenir allò les aplicacions imprescindibles... No.
Sí,
no?
Tenir espais de desconnexió?
Sí, fonamental.
Sí, tenir coses sagrades, no? És a dir, quan anem a dormir, no dormim amb el telèfon mòbil, per exemple.
Per exemple.
El telèfon mòbil només el farem servir quan anem amb tren. No ho sé.
No, jo penso que ha d'estar regulat, diguéssim, d'alguna manera, en funció de les necessitats del moment. I sí que sé que, per exemple, a la nit no és gens aconsellable. O sigui, hi ha estudis que ens ho diuen claríssimament, no? Mm. Que la llum, no? La llum blava, el que ens fa és que d'alguna manera no ens deixa tampoc, no? Altera els circuits de la son. Per tant, això és fonamental.
Tornar als despertadors... No. Tradicionals, diguem-ne, no?
Clar, molta gent ja té el telèfon mòbil.
El telèfon...
Sí, sí, es pot fer. Però, per tant, trobar espais, a dir, els àpats, per exemple, quan anem a dormir, espais que siguin sagrats, no?
Sí.
Que no hi hagi telèfon mòbil.
Sí. Jo crec que hi ha una pràctica que és molt interessant, que és que sempre la gent diu, però clar, si no tens el telèfon, la parella, els nens, poden passar coses... Doncs una pràctica molt fàcil i senzilla és els caps de setmana, que estem amb la parella i la família, si és que estem amb ells... intercanviar-nos amb la parella i fer un cap de setmana un i un cap de setmana l'altre. Com que el telèfon, la gent qui vulgui trucar, podran trucar a la parella, doncs així podem estar cada cap de setmana intercalant-nos, no? És bastant senzill.
Costa, això, eh? No, jo entenc que dies, per exemple, com el que proposeu de dies sense mòbil, això el que fa també és que crea un espai de debat i crea també que durant un dia almenys es parli d'aquestes addiccions que genera, de per què tenim aquest ús tan generalitzat del telèfon mòbil i no ens hem qüestionat per què ni com... És a dir, que sigui un espai també per qüestionar-se tot això, no? Per reflexionar sobre això.
Sí, exacte. Això també va ser com una porta, que vam obrir una porta per poder accedir a les organitzacions, que no només el problema està al carrer, a les organitzacions també hi ha problemes. Amb el dia a dia d'un treballador a la feina fa perdre el foco, fa perdre comunicació amb els companys...
I no s'acaba mai la jornada.
No s'acaba mai la jornada, això també és molt interessant. I també molt d'aquella estona que no és que perdem, sinó que dediquem a mirar les xarxes o mirar altres coses, no fem aquella tasca i ens fa perdre el foco i vam sumant temps que al final no s'acaba mai la tasca.
Un dels drames és quan es penja a vegades el WhatsApp o no, que de cop i volta hi ha com una mena de revolució.
Un alarm
social. Que no et va el WhatsApp, no? Dius, és que no m'estàs contestant els missatges, no s'envien. Clar, això crea una mena d'angoixa, no, la gent?
Clar, però això, per exemple, és molt patològic. O sigui,
sí, clar.
Jo penso que ens hem de passar com a la vida, diguéssim, habitual.
Però jo en aquell moment no vius així, vius amb angoixa. És que he quedat i no ara puc avisar, que no tinc WhatsApp.
Sí,
què faig?
Tu pensa que estàs tot el dia llavors caminant al cantó d'una persona que t'està controlant. No m'estàs mirant, no m'estàs contestant. No. Això ho veiem molt entre els adolescents i les parelles. Eh? Mm. Això és una de les coses que intentem treballar molt amb ells, de que posin límits amb les relacions. O sigui, tu no pots pensar que tens una persona darrere tu tot el dia controlant-te què estàs fent, en quin moment estàs, per què no contestes.
Com va?
Com va?
Sí. Que dius, com va? Que sé com va.
Bueno, i el meu espai personal on t'està, no?
Però això és com si marxa la llum a casa, no? Que tothom ens podem cridar, és que ha marxat la llum, no?
Però abans, jo recordo que quan era petit, marxar la llum era una festa, no? Tothom ens anant allà a buscar les espelmes, aquell moment de, no? Ara què fem, no? La llanterna no té piles, etc. En fi... que el món va endavant. José Jordóñez, tècnic de comunicació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, amb Víctor Martín, que és cofundador de l'empresa Desconnexions i un dels impulsors del Dia Sense Mòbil, que se celebrarà, recordem, el proper 15 d'abril, i la Gemma García, que és psicòloga responsable del programa de tractament d'addiccions del Centre Espot de la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a desconnectar avui, que és diumenge.
A vosaltres.
Fem una pausa i us avancem al més destacat del 4 Gats a partir de les 11. Avui anem fins a París. Fins ara.
De 6 a 1. Els nostàlgics també ho escolten. El suplement. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume.